Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Fa 15 anys es va estrenar un programa que ha revolucionat la televisió i que es va convertir en, tot un fenomen social. Estem parlant d'Operación Triunfo. Televisió Espanyola i Yes Music, que han aconseguit reunir de nou els Rosa, La Rosa, el Bisbal, Bustamante i companyia. Els 16 concursants de la primera edició actuaran dilluns al Palau Sant Jordi de Barcelona amb totes les entrades anudes. I els documentals que s'estan fent aquestes darreres setmanes a Televisió Espanyola han aconseguit ser els programes més vistos del diumenge a la nit. Però qui va tenir la idea? És a dir, com va arribar el programa a la televisió? Com es crea la famosa acadèmia? Qui va escollir el jurat? Què se n'ha fet de la postacadèmia? D'aquestes i d'altres curiositats que volem que ens expliquin, en parlarem els propers minuts amb els creadors i productors d'Operación Triunfo. Són en Toni Cruz i Josep Maria Mainat. Senyors, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts.
Gràcies.
Bueno, primera qüestió, el concert de dilluns, hi esteu convidats o,
sí,
o no?
Sí, estem convidats.
No, ens faltaria.
Bueno, perdona, no seria el primer cop que dius esteu convidats. No, nosaltres no ens en dit
no ens en dit res. No?
El concert del dilluns està...
Quin concert?
Està patrocinat per Universal. I el primer que va fer Universal al fer el concert va dir, escolta, us esperem allà.
Bueno, per tant, teniu lloc assegurat.
I serem, Universal sí. És Vale Music, diguéssim. Mm. Perquè recordes aquell Vale Music?
Sí. Doncs
Vale Music va fer un pelotasso, s'ho van vendre a Universal, diguéssim. I ara el Narcís Rebollo, el famós...
Sí, que el tenim aquí, perquè després repassarem tot l'elenco que hi havia, perquè clar, molta gent té al cap figures errònies en el primer Operación Triunfo.
Doncs Narcís Rebollo és un superdirectiu d'Universal, diguéssim.
Per tant, esteu convidats.
Sí.
I anireu?
Sí, clar que sí, i tant.
Bueno. Una mica de mandra sí que fa, però ja anirem.
I tant, anirem, ja ho crec.
Bueno, comencem pel principi. A veure, primera cosa, de qui va ser la idea de tancar 16 nois i noies en una acadèmia per ensenyar-los a cantar?
Fa molt de temps que quan vèiem, fèiem Lluvia d'Estrelles, fèiem Canciones de Nuestra Vida, fèiem tot això, trobàvem uns cantants que funcionaven molt bé, però que els hi faltava o savoir-faire, bellugar-se, ballar, cantar una mica millor, impostar més bé, etcètera, i dèiem, hosti, quina pena. Si els tinguéssim uns dies i poguéssim tenir-los, crearíem, els ensenyaríem a fer coses més maques. Però no hi havia manera, entraven un dia i s'anaven l'altre, per tant. I un dia, veient el Gran Hermano, van dir, hòstia, mira, ja està. En lloc de que no fotin res i estiguin tocant-se la pampa tot el dia, per què no fem l'acadèmia i els hi ensenyem a cantar, classes, ball, anglès, tot aquestes històries, i gimnàs perquè no estiguin
com en forma. Com totes les idees, és una suma de circumstàncies que es van sumant, i arriba un moment que dius, hombre, si sumem això, i això, i això, i això, i això, patapum.
I llavors un gran concert, com si fos un directe dels que es fan en els palaus.
Un cop a la setmana.
Varen dissenyar una sala que era una sala de concerts, no era un plató de televisió.
I ho vareu presentar a totes les teles o a la primera televisió que vareu arribar ja us ho vareu comprar? Ja
primer
ho vareu
presentar a la nostra. En aquells moments treballaven, que era Antena 3, on fèiem Paròdia Nacional, tot això, no? I van dir ara, ui, la música. I hi havia un tio que sempre ens tenia por. Ens tenia por perquè sempre anàvem en programes musicals. I deia, ai, la música que m'ha de mirar a mi. Ai,
perquè hi havia la llegenda...
Que la música no funcionava.
Quan sortia un cantant o sortia un grup, la curva, no? Allò,
sí, s'esculpa del Phil Collins.
Vàrem descobrir per què. És el Phil Collins i la Nieves Herrero.
Però què?
Aquí va ser l'inici de tot això.
La Nieves Herrero feia un programa d'aquells que fa la Nieves Herrero.
Sí.
No és la teoria. Un senyor que estudiava l'audiència va veure que un dia que la Nieves Herrero va dir bueno, vamos a dejar esta cosa tan interesante y vamos a escuchar un momento a Phil Collins, pero ahora enseguida volvemos, oi?
A la tarda.
Phil Collins va baixar.
A la tarda, a les 4 de la tarda, amb les iaies totes mirant el Phil Collins.
Ja, no sé, el Cácer, el que fos que parlés.
Sí, no? Curiosament, el Cácer, no?
Llavors, el geni de les audiències va dir, calla,
la música no agrada,
no funciona en televisió. I aquí i això se'l varen crear uns quants
d'uns anys. Es va arrossegar anys, això, eh?
Vols dir que Phil Collins no me'l recomanes posar-lo de 4 a 7 perquè
no em
baixarà.
I ni amb la Neves Herrero menys.
Doncs ara que ha dit que torna Phil Collins, ens podem amagar tots, no?
Jo posaria en un programa musical nostre, però l'envoltaria d'una altra manera, no? Li posaria una entrevista del Càcer o del que sigui. Miraríem que tingués un contingut una mica més...
Òbviament,
per, per tant, Antena 3... no els hi va... No,
ai, Antena 3 van dir, ai, el varen guardar en un calaix. Mm. Bueno, llavors varen anar a Telecinco, van dir, és que la música...
Tampoc.
Que la música tampoc...
No és el que fem.
I ho varen guardar i ho van deixar com 8 mesos. Llavors Televisió Espanyola varen canviar de... Varen canviar de directiva. I va entrar el Ferrari, que era un home que volia fer, li agradava fer televisió, i va agafar de director de televisió en el Álvaro de la Riba. I li van presentar amb ell. I curiosament aquell home que deia ai, que medio me da la música, també estava allà.
Ah, sí?
I quan els hi van presentar van sentir jo, també, li van veure la cara ai, que medio me da la música, no? Però en canvi l'Álvaro de la Riba va dir pues a mi me gusta, yo creo que este programa es bonito, es blanco, gustará, vamos a hacerlo. I a partir d'aquí es van acabar els problemes i ja el varen fer.
I a partir d'aquí vareu posar en marxa...
Varen posar Operació Triunfo en marxa.
Escolta, i com es munta l'acadèmia? Perquè clar, amb la Míriam Díaz hem trobat fins i tot que la nau on estava l'acadèmia, a banda que està en un polígon industrial de Sant Just d'Esvern,
està abandonada.
Exacte, està en venda. No sé si
està
en venda o es pot llogar per...
3.000 euros, crec. 3.000,
però trobo una ganga, 3.000 euros.
Les instal·lacions de l'acadèmia ja no hi són.
No, 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 no hi ha res.
És un descampat, eh?
I com vareu... O sigui, mira,
allò era un plató de televisió, en realitat. Nosaltres ja ho utilitzàvem per concursos i coses.
Allà hi feien Canciones de Nuestra Vida, em sembla. No, el Cicle de Cançons.
Cicle de Cançons,
per TV3.
I vam decorar-ho.
O sigui, vivien en un decorat.
En un decorat total, sí, total. Sí. És a dir, les parets arribaven mig a mitja altura, el sostre hi havia focus, o sigui, era un plató. Era un plató total. Els dormitoris eren un plató, el que passa que hi havia parets de pladur, no? Sí, però no existia aquella acadèmia, és una acadèmia
però falsa. Per ells deia ser un xoc, no? És a dir, clar, parlem de gent molt jove que entrava a dins un plató, a viure dins un plató.
Pensa que l'acadèmia era molt maca, quan la veies, l'acadèmia era preciosa, la vegada que van entrar allà, es van quedar tots catifets, el que passa que havíem de buscar algú que manés allà dintre, que sapigués el que feia. I la Nina havia acabat d'arribar de Liverpool, de la LIPA, de Liverpool Performing Arts, allà d'estudiar un any i tot plegat. I li van dir, li va fer molta il·lusió, va dir, vale. I aquí va organitzar ella, va començar a buscar músics, va començar a buscar professors, va ser com ens va portar en el Llàcer,
va ser ella que va organitzar tot.
I a més a més va donar unes condicions que estaven d'acord, va dir, si n'aprenen, m'han d'aprendre en sèrio, no vull fer patutxats, van dir, nosaltres tampoc, volem que aprenguin seriosament el temps que puguin, però que aprenguin seriosament, vam estar d'acord 100%, i va fer-ho, ja ho heu vist tots, va fer-ho, ha sigut la directora d'aquella acadèmia més bona que hi ha hagut mai.
Ella va fer el seu equip. I el seu equip era tota aquella gent que havia portat, que nosaltres moltes d'aquelles es coneixíem, en Llàcer no sabíem ni qui era. No.
Però Llàcer es va incorporar un pèl més tard, no?
Va ser un programa o dos. Quan ella va veure que faltava una mica de direcció de nanos per cantar i tot això, ella mateixa va cridar-lo, suposo.
Ella el que deia és que aquests nois no saben el que canten. És a dir, canten però no saben què diuen.
No interpreten.
Algú que els expliqui què està dient la lletra, diguéssim, no? I això és el que feia Llàcer.
S'incorpora a la taula al Rocco.
Hola, què tal, Joan Maria? De fet, l'Àngel l'altre dia va explicar que ell va veure el format els primers dies. Sí. I al veure va dir, home, jo aquí haig de fer alguna cosa, jo puc aportar alguna cosa.
Molta,
i ell va trucar a la porta a demanar feina.
La imaginació és molt maca, la veritat.
És a dir, no és així tal com ho va explicar ell.
Bueno, al millor parlant amb la Nina va dir, home, jo...
Home, perquè ell va dir, diu el Toni, llavors el Toni va dir, bueno, va fer alguna cosa,
que veiem com fa. I a mi no va parlar i amb ell tampoc.
Jo no conec cap productor en el món que vingui algú que truqui la porta i digui, escolta, és que m'agradaria molt ajudar-vos, és que, home, sí, carai, passa.
Clar, és que em vaig sorprendre molt.
No, però ningú, ni el... Bueno, deixem-ho, guarda.
Doncs ara, avui, desmitificar...
Les coses, després de cada 15 anys, es van mitificant i es van fent.
És possible que ell tingui una falsa memòria i es pensi que va ser així, eh?
I a més, cadascú es creu les seves veritats. El món és una veritat i una realitat.
La Nina va ser el que el van a buscar. Inclús ahir, hi havia el diumenge, abans de que digués això, es tira a terra i diu gràcies, Nina, per posar-me aquí, que no sé què, que no sé quant.
En el programa de diumenge
passat. Va ser ella que l'anava a buscar. Nosaltres ni el coneixíem.
Jo vaig veure per la televisió, i un dia el truco en Toni i dic, escolta, hi ha un mestre nou que acaba de dir, canta con tu coño. Dic, em sembla que està bé, però potser s'ha passat una mica. aquest programa tan blanc, no? Ens diuen alguna cosa, no? I li van dir, bueno, mira, tu, ens agrada, però canta con tu coño.
Ho evitaria.
Ho evitaria.
I llavors va dir que va ser un bon professor, que els va ajudar molt, i va ser divertit, i va ser increïble.
Era original, era
original. Ens va agradar a tots, molt.
D'aquests programes especials hem començat a conèixer coses que ara voldrem contrastar-ho amb el Josep Maria, amb el Toni. Per exemple, el que va dir Manu Tenorio aquest diumenge.
Clar, el Manu Tenorio tenia la sensació d'estar tancat en aquella acadèmia durant tantes setmanes, tants dies, i ell va reclamar, sisplau, per favor, algú, el responsable, la Nina, un pati, un lloc per sortir a prendre la fresca, etc.
Sí, 24 hores en un sitio cerrado que no podíamos salir ni casi ni a tomar aire, que luego eso cambió.
Y
claro, que somos...
Menos mal que me lo está reconociendo.
Fui yo que dije, claro. Señores, vamos a ver, yo no puedo estar aquí 24 horas cerrado entre cuatro paredes y no tener un sitio donde
para salir a tomar el aire. Claro.
Y entonces nos hicieron un pequeño patio para que saliéramos a echar un cigarrito.
Bueno, pero
fui yo el que lo reivindicó.
Nunca se sabe lo que se tira hasta que se pierde. Menos mal que otra vez tenemos el solecito. Si esto es vida, así que... Si és que no sé com se puede vivir 24 hores del dia bajo un techo.
Bueno, això van així o no?
La veritat és que a l'acadèmia ens van oblidar de fer un pati. Val? Perquè ara, penseu una cosa, la televisió espanyola ens va dir, venga, adelante, ¿podéis salir en setembre?
Ostres.
I vam dir,
era maig.
I van dir, no anem a perdre aquest contracte. Van dir, sí, podemos. Llavors, pam, 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 es va fer les estructures de les sales, per la música, però ningú va pensar en l'aire. Però tot això que expliqué ell és una mica exagerat, perquè va ser una setmana.
Ah, amigo.
Al cap d'una setmana varen muntar unes paravantes per allà.
Ah, és que ell aquí explica que se m'ha de partir ja dos mesos, tancat.
Que durant aquesta setmana estava prohibit fumar dins l'acadèmia.
Ah.
El tema era fumar.
Sortir al Manu per fumar, no per anar a prendre el sol.
Mm. El sol és l'excusa bucòlica hippie.
Perquè pel sol els traiem cada dia, jo em recordo que els traia de passeig, al començament ningú els coneixia, els agafava un a un.
On els portaves?
Per allà,
per la muntanya. Una piscina, també,
eh? I sortien el dia de la gala, sortien de l'acadèmia, se n'anava cap al plató, és a dir, que...
Sí, els agafàvem
allà, però quan portàvem
a la masia aquella a menjar, tot això, de treure'ls els traiem, d'acord?
Sí, els traiem.
I jo recordo haver passejat amb tots ells, per allà al carrer aquell allà davant, el que passa que un dia vaig veure un grup de gent allà, vaig dir, hòstia, què passa aquí? I ja, va, i tots corre per dins,
eh? Ja no va poder ser.
Escolta, una de les llegendes urbanes que envolten el concurs, aquests dies, clar, que es fa xup-xup, i han passat 15 anys, doncs clar, què passa? La gent va començant a explicar coses. A veure, una de les llegendes és que els cantants s'escapaven algunes nits. Hi havia escapatòries, fugien allò...
No. Veure, feien... això ho s'ha confós. Allò... Això passava a Hotel Glam.
Sí, amb el Dinio, pot ser? Josep Maria, amb el Dinio, un dia...
Amb el Dinio i el
Pocholo i tot.
Va sortir amb la moto i es va presentar una mica marciana.
Bueno, podem explicar lo que li va passar al Dinio molt ràpidament.
A veure, és que estem parlant d'Operació Triunfo.
És que és molt bo, eh? És que és molt bo.
És un altre tipus de concursant.
Sí, vale, ja ho sé, vale. Vindrem un altre dia.
Quan facin Hotel Glam, el reencuentro.
Clar, va. Clar, això és les confusions podria ser que la gent es pensés que Operació Triunfo es pujava dels fanals. Deixem-ho per
repartir. Un altre dia parlarem del Glam i del reencuentro, que és el que diu el Josep Maria. Bueno, tots es podien retrobar a l'Hotel Glam o no?
Jo crec que sí.
Sí?
Home, m'estrany que Telecinco no ho estigui preparant.
Bueno, és que clar. M'estranya molt.
Home, de fet, s'ha demanat un reload al Hotel Glam, que tornessin tots els mateixos, però recordo que hi havia molta polèmica amb aquell format.
Bueno, hi havia Juan Miguel.
Tornem a Operació
Triunfo. Evidentment no podien sortir perquè hi havia seguretat
dintre
i fora. Portaven un micro sempre, que aquest micro portava un senyal que veiem un Teren exactament. A vegades veiem dues senyals juntes, val a dir, però...
Ah, sí? Home!
Home, d'això en podem parlar, eh?
Bueno, és el que, exacte, el capítol de xafarderia és que la Miriam té molt d'interès, però abans deixem només fer un apunt. Els membres del jurat, no? Com deia, fa un moment, el formava Narcís Rebollo, conseller delegat de Valley Music, Ramon Pardo, crític musical, Àlex Soler, productor musical, Pilar Tavares, directora de programació musical a la Televisió Espanyola, Alejandro Abad, productor i compositor, i Álvaro de Torres, president de Warner.
Però aquests anaven canviant, eh?
No, vull dir que era l'elenco de...
Sí, hi havia el Rebollo i la Tavares, bàsicament. Un de la discogràfica i un de Televisió Espanyola. La Tavares treballava a Televisió Espanyola. I anaven convidant gent de ràdio, de discogràfica, de coses, però aquests que has dit, alguns potser...
Però això, amb el pas del temps, amb el pas de les edicions, ho veurà una variant.
Sí, llavors van fer fixa, també, perquè va entrar la Noemí,
per exemple, de jurat.
Una mica l'era de
quin paper tenia el jurat? O sigui, perquè hi va haver un moment que l'evolució del programa, ara ja me n'aniria a altres edicions d'Operació Triunfo, la gent va arribar un moment que ja tenies més ganes de veure el que diria el jurat, en aquest cas el cas de Risto, carregant-se el que cantava, que no el cantant, no?
A veure, en l'Operació Triunfo, s'esperava el jurat que fos bo, també. I això va ser una pena. Una vegada, un dels jurats li va dir en el Juan Camus, tu que eres l'eterno nominado, i això va crear una polèmica de que havia sigut cruel. Dius, collons, si haguéssim vist el resto del cap de 5 anys, no? Sí, senyor. O sigui, hi havia com la cosa, no, podem ser cruels amb aquests nois, amb la bona fe que hi posen i tal. El qual el jurat era una mica avorrit en aquest sentit.
Era amable, era un jurat amable.
Sí, era un jurat amable. No tenia aquella la funció.
Bueno, anem amb el capítol xafarderies, Míriam, a veure.
A veure, això que
coses que han anat sortint aquests dies, eh?
Això que dèieu dels micròfons, de que potser alguns s'ajuntaven més que d'altres, es diu que la primera vegada que es van embolicar el Bisbal i la Xenoa va ser al lavabo, sense càmeres, però sí que amb els micròfons oberts. I que això, quan es va saber des de la direcció, es va decidir fer-los cantar junts escondidos. Aquesta llegenda urbana és certa?
No sé si es van trobar en el quarto de bany o dalt, perquè a dalt no hi havia càmeres, i en els banys tampoc. Això és una llegenda urbana perquè no ho sabíem. Només hi havia un ordinador que tenia una clau, que no la vàrem obrir mai, on hi havia dues càmeres que es veien als dormitoris. Aquesta clau la tenia jo. I estava en una caixa forta de Jazz Music.
Sí. I tens el material?
No, està tot borrat.
El Rocco ja buscant?
Home, si tens el material...
Però no que vas borrar, no tindria un valor, això.
Home, clar, Toni!
Era només per si hi havia algun conflicte violent o alguna cosa, o saber alguna cosa, poder-ho veure. Però no ho veien ni els tècnics, no ho veien. Les televisions estaven morts. I estàvem... I si hagués passat alguna cosa, si hagués obert la clau, si hagués mirat allò...
Això passava ell, a les nits sola.
Jo, a les nits, anava allà a mirar-me tot a l'altre.
Com es va portar des del programa amb aquesta relació Bisbal-Xenoa? Se'n tenia constància?
S'enamoraven, n'hi havia diversos. Uns es miraven, els altres també. Això era...
Tenien 20. En un moment determinat es veia clar, per seva actitud, que estaven apassionats l'un per l'altre, o sigui, estaven no enamorats, apassionats. No?
Apassionats.
Hi havia... Tenien una cançó apassionada, no?
Sí, 22 clar. anys, 23 anys tots.
Sí, sí. Sí, però... Què vols dir? Que quan et fas gran ja no t'apassiones?
No, però allà estan més apassionats.
No. El que vol dir és que allà les hormones surten per les orelles.
Això sí.
De gran les controlem.
Sí. Tancats 24 hores que no podien anar a fer res més, ni comprar xurros, que vols que
estaven allà tancats.
No? Que... Masturbar-se és una mica greu davant de tothom, no?
Bueno, després el gran hermano de tot.
Sí, però
el que sí que és veritat que en el reencuentro havia molt de morbo per part de l'audiència de veure com estava la relació entre ells dos. Si havia, podríem dir, comunicació. I llavors tothom estava esperant aquell moment a veure si arribava l'abraçada o no l'abraçada, i aquest és el moment que recollim del reencuentro 2.
Mucha gente no mejor se cree que, yo qué sé, que David y yo, lo que sea, o que Laura y yo, ¿me entiendes? Que estábamos así un poco mal, y eso no es cierto.
Era Madrid-Barça.
¿Qué te pasa, Rosa?
Me ha dado mucha alegría, tío.
Cortad.
Es un caso.
Escúchame. Nos hemos emocionado todos y hace un momento.
Clar, aquí sembla ser que havia una molta complicitat entre Rosa i Xenoa, i semblava que donava la sensació que Xenoa li explicava tot a Rosa i entenia molt bé el que va passar o el que va arribar a passar a Xenoa amb Bisbal, i per això en aquest moment del documental del diumenge ella es posa a plorar perquè va tornar a veure aquells dos que en el seu moment va haver com un amor i una estima i que va ser
l'amor impossible.
La Rosa recordava la Rosa, qualsevol cosa que li faci recordar a l'acadèmia es posa a plorar.
Sí.
Perquè el que voldria ser en aquests moments és estar dintre l'acadèmia. Ella no se'n volia anar mai d'allà.
Però sí que és veritat que...
Moment, que això que t'apunt és... Jo em quedo una mica sorpresa. Quan va acabar el programa, no volia marxar.
De fet, no va marxar.
De fet, i vam haver de fer un coach allà durant 2 setmanes o 3 perquè se'n anava a Eurovisió. I havíem de convèncer-la que Eurovisió és un altre món, el d'Europa, tal, li van posar 5 companys per ballar també perquè no estigués sola, etcètera, etcètera. I allà es va fer coix durant 3 setmanes amb ella, perquè no volia sortir.
Però no volia sortir, per què no volia sortir?
Perquè li feia por fora.
El món exterior, és a dir, vam haver de fer una descompressió.
D'adaptació a la...
Va passar de Granada. No de Granada, d'un barri de Granada i d'aquella família. Bueno, ja m'enteneu, oi? No cal ara entrar.
Va tenir una evolució.
Passar amb una acadèmia en què durant 3 mesos va fer una gran evolució, a sortir al carrer...
I guanyar.
Amb un altre món,
exacte.
I anava a buscar un altre món que ella desconeixia però que intuïa, perquè quan anava a firmar discos o coses veia aquelles masses i deia hòstia, creuar aquella porta era com...
Venia d'una família gitana, a més a més,
sí.
Que, amb unes tradicions del pare, els molt germans, tot això. Penseu que ella no havia tingut mai una targeta de crèdit, la tenia els germans i la família, però ella mai. Ella era la nena, la
nina. Parla de després, no d'abans,
Quan va sortir.
Clar. Bueno, és que aquest dia ho deia el programa, ella tenia una autoestima molt baixa, no només quan va guanyar, que fins i tot deia
pero ganaste. Y ella diu, bueno, pues
por
no
pena,
sé.
Diu, por pena,
os convencí y engañé al jurado. I dius, és que té una autoestima molt baixa i tenia molta por de sortir, sí. I a la sortida va ser molt dur per ella.
A banda que ella cantava molt bé i canta molt bé, per què creus que va ser ella la que va guanyar, que el públic va votar ella com a la guanyadora? És a dir, hi havia un parell de factors com que cantava bé o que també el públic, molt públic, se sentia una mica... que no, l'estimava i deia, cantava, és la Rosa d'Espanya.
Cantava bé i es va enamorar d'ella.
No, no, hi ha una cosa important. O sigui, l'esperit del programa era, no ho faig bé i acabo fent-ho bé. El Bisbal va entrar fent-ho bé, per entendre's, va millorar una mica, no? Però Rosa no. O sigui, crec que Rosa era l'esperit del programa, és una persona, com dieu, no sols ven amb baixa autoestima, amb un físic molt millorable, que va millorar, cantava bé, però no ni molt menys artista. Cantava bé, però quan ella donava a entendre. Ella és l'esperit de dir, senyors, una persona pot millorar en 3 mesos i convertir-se d'una persona que no és res, bueno, ja m'entens, en una gran artista. Sí, sí. I això, per això crec que la gent va dir, és ella. Tots els altres no era així.
Quan la Rosa, en el final, va tenir més de 4 milions de vots de telèfons, no, i l'altre tenia doncs un o un i mig, és que era inqüestionable, era un
aquesta
enamorament
de la gent.
La meitat, quasi bé.
Sí?
Sí.
És bo saber, això no s'ha
dit mai. No, ara es pot explicar. No,
clar, home, hi ha molta diferència d'un milió i pico, quatre milions.
M'heu confirmat que... Pensa que és un 2 euros cada vot, també.
Per això.
Està aquí amb la calculadora...
Però això és molt Josep Maria. Això és molt Josep Maria, anant amb els softwares i tot això.
Escolta, hem parlat de que la Rosa no volia deixar l'acadèmia. L'altre dia, per exemple, va donar a conèixer que ella es va penjar, per entendre'ns, no del... Tothom es pensava que era Manu Tenorio, sinó vam descobrir que era Manu Guix.
Sí, el pianista, sí, però sí. Va durar res.
Platònic.
Perquè pensa que la que veia un ballarín, a les gales, ai. Ella, en aquells moments, ja havia descobert la vida i anar...
O sigui, havia descobert que hi havia homes guapos. No?
I en aquest procés hi havia psicòlegs que ajudaven en aquest cas.
Sí.
Quin paper tenien els psicòlegs?
Bueno, els ajudaven, perquè, clar, els ajudaven sobretot en el tancament. Els hi feien treure tot el que semblava que no els agradava, que era dolent, etc. I els hi feien un coach una vegada a la setmana que estava, sortien bé, ploraven una mica, però més o menys anaven traient coses personals. Això es gravava, però no es passava. O sigui, només es passava a l'inici de la psicòloga i llavors quedava tot borrat.
Però després de en aquest cas de passar pel concurs, us consta que alguns han quedat, diguéssim,
amb necessitat de psicòleg?
Sí. A veure,
suposo que sí.
Qualsevol persona que tingui aquest aquesta bomba
sí.
d'entrar dintre un lloc, siguent ningú i sortint a fora i
omplir estadis
i tenint 200 milions de pessetes a la caixa, per entendre's, per l'any clar, és fort.
Pessetes, problema.
Pessetes, cuidao, no us espereu.
Però ja m'estaria bé, també, mira.
Els concursants van guanyar això?
Sí. El que menys.
Nosaltres els vàrem fer una política de partir-se els diners sempre, en els discos, en tot això. Llavors, en els primers de tots que varen sortir, potser no van agafar aquesta quantitat, però 100 sí que se'ls van emportar.
100 milions de pessetes?
Sí, sí. Més o menys. Llavors van comprar pisos i tot això. Però intentàvem que la política fos sempre tots iguals. Que compartissin els diners,
sí,
que compartissin
el companyia...
els discos i tot plegat. I el Bisbal ho va acceptar-ho, i tothom ho va acceptar-ho. Vull dir que eren...
Carai, no.
Era molta família.
Ara m'heu deixat sorpresos de la calera. Bueno, són molts calés de l'època.
No et dic el que va guanyar Televisió Espanyola.
Ja han fet una suggerència de les trucades, eh?
Vols dir que va guanyar molts diners.
Sí.
Participava dels discos, participava de...
Digue, Rocco.
Home, de fet, hi ha un moment en què Bustamante explica que surt de l'acadèmia de sobte de no tenir diners a tenir un compte en ple de pasta.
Nos hicimos millonarios con 19 años. Yo, papá, ¿cómo está? Miré el banco y nunca había visto tanto dinero en mi vida. Lo que nosotros vivimos no lo vivió, ni lo vive, ni lo va a vivir nadie. Nosotros somos los 16 concursantes de la Operación Triunfo 1. Y eso es historia de la televisión, de la música de este país.
Clar, de no tenir res a tenir el compte corrent tanta pasta, de sobte tenies que...
Bueno, això, si no tenir per davant un estiu... amb 100 actuacions, que multiplicava per 10 aquella pasta inicial. A un disco, Bustamante, el primer disco, se van vendre 800.000 exemplars que avui en dia sembla... Que,
sí.
No, com pot ser? No ven ningú en el món, ni el Paul McCartney, oi? És a dir, i això vol dir més ingressos i més ingressos. Mira, els primers anys, aquests nois, passa que alguns, degut a males consells, inclús alguns pares que feien negocis i coses així, doncs... Ja,
bueno, acabar... Això passa amb futbolistes i,
sí,
i passa...
Sí, se'ls va acabar ràpid, no?
Aquí anava, bé, aquí oi? Volia anar jo. No, a veure, són uns nanos que eren desconeguts, sense recursos, etcètera, i surten milionaris, per entendre'ns. A partir d'aquí, és un xoc per tothom, per tu, per mi... Vull dir,
sí, sí, per mi,
amb els juguetes perquè... rotos, jo, amb Operación Triunfo, no hi crec. Tots estan guanyant la vida en aquests moments, tots guanyen diners, uns més i uns menys, i han superat tot això. Que estan sols perquè en aquells moments no hi havia ningú, que també ho deien, això el diumenge, ai, m'he encontrat. Evidentment, ja. Els cantants estan tots sols.
Ja, però no podem estar tota l'estona
que reina d'ells. Ves a la mina d'Astúries i mira els obrers que piquen pedra a veure que com estan també. Vull dir, és que, va, el que passa que estan afinant tant i els hi pregunten masses coses d'aquestes que llavors ells contesten i se'n fan més gran. Però jo crec que ho han superat tots, no hi ha ningú.
Ni tots viuen de la música, ara.
Ni tots viuen de la música. Però n'hi ha el 80% de la gent d'OT viu la música.
Bueno, el Javián va dir, tengo dos heladerías que he puesto gracias a la música, por lo cual vivo de la música.
Bueno, però el Javián no viu de la música perquè no vol, perquè el Javián fes un grupet i digués, Javián de OT,
ja ho fa,
actua este cap de setmana, podria viure de la música.
Ja ho fa el cap de setmana.
Ja ho fa el cap de setmana. Viu de la música.
Bueno, el Javián que va dir que ell no era el seu estil de música, no era cantant, i que ell era heavy.
Quin estil de música?
Bueno, ell va dir que era heavy, però heavy del dur. I li van posar a cantar boleros i salsa, i diu que no s'acabava de veure...
El Javián no tenia estil, home, no? Home, no, era un noi que cantava por ahí, fent coses amb un karaoke, quin estil tenia.
El Javián es fot a cantar heavy el primer dia i foten al carrer,
clar,
el primer que
clar,
surt.
Clar.
Però l'han fotut el segon, però bueno.
No.
Pobre, no tinc res, pobre, és molt simpàtic. Em cau molt bé, Javián, eh? Però que no em digui ara, és que no, tenia un estil, no tenia cap estil.
Sí que alguns han dit que hi havia favoritismes
ara anem a les polèmiques,
cap a
uns
concursants i que d'altres
bueno,
es van
per exemple,
sentir discriminats.
El Camus, no?
El Camus, l'Àlex, per exemple, o Javián.
Que hi havia favoritisme.
Quan tu vas a mirar alguna cosa que t'agrada més, t'agrada més una cosa que una altra. Quan tu vas a escoltar música, t'agrada més un que un altre. Evidentment que hi havia favoritismes, però favoritismes nostres no. Nosaltres sabíem que la gent votés i el que votava la gent era el que potenciàvem. No iríem a potenciar un avorrit que no fotia res contra un que era divertit i cantava bé. La gent el que volia veure el que cantava bé. Això...
Però no se'ls podia dir
a tot arreu.
Directament, això.
No, però tot
no
i així...
Diré, però la gent no sap. Si se no ho sap, llavors ja no és la nostra culpa.
Tot i així, el que varen fer va ser intentar crear un grup i que no es desfés, i la prova és que encara l'estan... Encara el grup està molt juny, perquè l'era el repartiment dels discos, en cuidado, no fer competicions a dintre, que no es barallessin, tot això, els vàrem envoltar fins que varen fer els discos nosaltres.
Escolta, el David Bustamante deia que quan estaven a l'acadèmia, en fi, quan van sortir, va veure el compte corrent, i ha parlat del primer, com que estem parlant del primer OT, realment hi havia tantes diferències entre el primer OT, el segon, el tercer...
Sí, perquè el segon van entrar resabiats tots. Els segons ja copiaven el plan que havien vist el primer.
Tengo que seguir ahí, hacer cara de buena persona, llorar cuando me diga el jurado.
Vols dir que ja entraven amb aquest...
Sí. És com Gran Hermano.
És com Gran Hermano, ja ho saben.
Eren falsos.
I per què el primer s'han col·locat, és el que jo creiem, que un gran tant per cent són professionals, el Manu Tenorio, el Bisbal...
La Chenoa...
Del 2 també, per això. Té el Carrasco, l'Aver... Hi ha gent que està...
Bueno, però i el 3 ja la cosa va anar...
El 3 la cosa va anar...
El 3 va ser un error.
Però la pregunta és per què? Perquè el primer és el primer? Perquè sempre el primer marca...
Sí, això per descomptat. El primer eren innocents ells, eren innocents el públic, eren innocents nosaltres, i tot el món era innocent, i llavors això dona una innocència, no? una frescor que després ja no existeix. Però també, com diuen, Gran Hermano, resabiats. El 3, diguéssim, el problema és que...
Va ser un error de càsting, sí. Parlem-ho clar, diguem-ho clar.
I una cosa important.
Va ser una cagada cosa... de les més grosses que hem fet.
Però aquella cosa...
Per cagada, nosaltres no, també hi va participar i altra gent, però va ser una cagada. Espanyola.
Però deixem dir una cosa.
Va ser una cagada, sí.
No, però Operación Triunfo tenia molt bona premsa el primer any.
A mi m'encanta perquè parleu amb una sinceritat. Que és...
El primer any molt bona premsa. Però en quant, inclús per part dels artistes ja, però quan van veure que sortien de l'acadèmia i aquells nois els fotien tots els bolos, i només feien bolos ells.
Sí que ho recordo.
I només feien discos ells.
Sí que ho recordo.
Va haver-hi una tirada enrere i de dir no és decent, són uns intrusos i tal. I va començar una davallada d'opinió pública cap a OT, que OT3 va rebre de ple.
Podem posar noms.
Van haver-hi campanyes que deien
que canviamos un disco,
Miguel Bosé...
No, el Bosé va venir.
Sí, però al principi també va rebre...
No volien venir.
No, perquè deien intrusos.
Es quedaven sense bolos. Esos cantantes de karaoke.
Sí.
Collons, tots ells ells han començat en karaoke. Clar. Tots ells varen cantar cançons d'un... Tots ells varen cantar cançons dels altres. És que el paro perquè si no, no deixa
parlar. Però saps per què criticaven, Toni? Perquè deien que estaven utilitzant... Això s'estava fent en una televisió pública, bueno, en què ells no tenien aquest trosset de pastís, la possibilitat de fer promoció perquè ja estava OT.
Nosaltres
vàrem ofertar...
Mira, Rocco, com podria són les ser. Coses. Nosaltres vàrem ofertar a tots ells que participessin d'Operación Triunfo. I vàrem posar l'Operación Triunfo a les mans. Va venir més el Paul McCartney, el Sting,
sí,
l'Ada que no ells. Però si haguessin aprofitat això, potser estaríem parlant de la música en aquests moments d'una altra manera. I de les discogràfiques d'una altra manera.
I els dos que van venir van ser Amaral i Ubago, van vendre més discos que mai. Diguéssim, és a dir, van ser molt tontos.
Partíem de la música nosaltres, i la música el que volíem és que el país tornés a agafar la roda de la música. I els hi van oferir tots, el Víctor Monet, la Noel, el Miguel, tot.
Però el Cote 3 va rebre d'un bon càsting, com diu ell, i del pitjor moment de popularitat d'això. Recordo que va haver-hi una campanya que deien te cambiamos un disco de OT per uno de verdad. Coses així, s'escriu.
Però sabent l'audiència que feia aquestes gales, és que un músic digui que no vol anar a aquelles gales...
La Montse Llucà està repassant el càsting d'OT.
A mi no em sonen els d'OT 3.
No, a mi tampoc.
Isabel Fernández, Fede Monreal, sí. José Jiménez, Miriam Villar, Sonia Poblet...
Ah, ells no són...
OT3 va guanyar el Ramon, que era...
Sí, que va anar a Eurovisió.
Que va anar a Eurovisió.
Un noi guapet.
I després OT4, per exemple, va sortir la Durne, la Soraya... Ah,
aquí ja tornava a tenir...
OT4 va tornar...
Que es va fer a Telecinco.
A Telecinco, després de 3 anys de descansar, i ja amb un altre rotllo, diguéssim.
Míriam.
Però que el tema de que el format funcionava i que ha afavorit a la música és ara, per exemple, que podem veure La Voz, no? amb coach que són músics de l'escena actual buscant nous talents o Tocar a Més Suena, que també hi ha cantants, actors, etcètera.
Sí, però digue'm un guanyador de La Voz.
Sí.
Bueno, algun te tirarà.
Antonio José.
El de la temporada passada. És l'únic que més o menys està sortint i té un disc.
Però aquesta diferència...
Perquè el Heavy... El Heavy no va sortir.
La diferència de La Voz.
Han sortit 5 o 6.
La primera Voz va guanyar una noia que cantava Heavy.
No, era un noi. Era un noi.
Amb el cabell llarg, sí.
Amb el cabell llarg.
Amb el cabell llarg.
Sembla que no, eh?
Sí. Però bueno,
per exemple, una cosa de diferència.
Era un noi?
Demanàvem a tots els artistes...
Vas confondre aquell dia.
Van demanar a tots els cantants que vinguessin a fer de jurat i ningú va voler mai. Jo no puc juzgar a nadie i, a més, no me doy de menos. En 4 o 5 anys han deixat de vendre discos, han deixat de fer gales, i sortir a La Voz és una sortida professional i econòmica brutal. Molts d'ells, Melendis i companyies, després de sortir a La Voz han fet boom cap amunt.
Sí,
per tant, ara hi ha baralles a Espanya i al món, la que de tots, per fer de jurats. Ojalà ara féssim Operación Triunfo amb uns jurats com els que sempre hem volgut i mai hem aconseguit, que són artistassos. No van poder.
I què hi ha? O sigui, d'Operación Triunfo i La Voz, què passa aquí? Perquè
què
ha copiat aquí?
Home, a veure, el...
No, vull dir, vosaltres veus els primers, després ha aparegut La Voz, però en aquest cas va venir com d'una productora... Com
La Voz és Endemol. Nosaltres érem Endemol. I quan va sortir Operación Triunfo, el John Demol era el president de la companyia.
Però vosaltres no estàveu a Gis Music.
Sí, és música Demol.
Ja, però aleshores el Demol va fer un programa similar al senyor Demol.
Quan se'n va anar el Miquel Àngel,
sí.
Es va vendre el 40%, sí. Es va vendre el 40%, es va vendre el percentatge que tenia, i va entrar el... Aquesta és una història molt llarga.
No, però és que no entenc com fan...
Però no és una còpia, home. Vull dir, un talent show de gent que canta, n'hi ha molts.
Home, mentre hi hagi La Voz, vosaltres creieu que es podria ara recuperar Operación Triunfo?
Sí, tant, La Voz, l'única cosa que va fer el John Demol va ser inventar-se unes cadires que giraven i que era un càsting a cegues.
Que és per mi el millor del programa.
Sí. I
quan gira la cadira és sorprenent.
Perquè quan fan les batalles...
I posar-hi el Cristina Aguilera.
Fan...
No, és que és molt important. I posar-hi el Cristina Aguilera davant de la cadira.
Quan fan les batalles, quan fan tot això, no té la força que té
per un
triunfo.
El que agrada és veure qui es gira i quan es gira.
Exactament, aquí és el càsting.
Perquè jo crec que aquest programa La Voz, ara que entrem, jo crec i veig un error. Que és, si jo monto un equip meu, el que no m'agrada... que és que el meu equip, entre ells, es vagin eliminant... és a dir, jo crec que s'haurien d'eliminar entre els diferents equips. És a dir, a l'equip de... O sigui, trobo
això,
que la concepció és errònia. O sigui, a l'equip d'Alejandro Sanz hauria d'anar contra l'equip de... Pues no sé, ara aquí hi ha
més... Això passa a la següent fase, diguéssim, no? Però en principi,
però en principi
jo crec que La Voz és millor que Operación Triunfo en els càstings, per això de les cadires, però Operación Triunfo era un gran format a la competició setmanal amb els nominats, la gent, les pissarres, això més a més, no? Vull dir, o sigui, hi havia el format de la gala, era molt més emocionant.
Ells van buscar una altra cosa, una altra fòrmula, i han trobat aquesta, però bueno...
I això és incompatible per tornar a fer Operación Triunfo?
Que va.
I ara la qüestió és, Operación Triunfo, qui té els drets?
Els drets els tenim nosaltres i els tenim llogats en Endemol.
cedits.
Nosaltres fa dos anys els vàrem demandar amb allò de bon rotllo i els hi vàrem demanar...
Demanar
que es tornessin tots els nostres, tal com posaven els contractes, que ens tornessin tots els nostres formats. I ens els varen tornar tots i en aquell mateix moment ens varen demanar aviam si podíem cedir Operación Triunfo i Locos Bajitos. Perquè encara s'està fent pel món.
Sí.
I llavors els hi vàrem acceptar, previ un pagament, i els hi vàrem dir, vale, doncs vinga, ho teniu durant dos anys.
Per tant, es podria tornar a fer...
No, segona,
o sigui, vosaltres...
Sí.
O sigui, seria Endemol,
seria
que
Endemol.
Si tirés endavant el projecte de tornar a recuperar OT, sí, ho faria Endemol sota la vostra llicència.
Exactament. Sí, però s'hauria de renovar.
Perquè, no sé, perquè s'acabaran els dos anys.
No sé.
Sí. Però fa 15 anys, fa 15 anys...
Segurament, dic, no sé, tens que li darien, no sé.
Fa 15 anys aquest programa. Mm. Llavors s'hauria de renovar, s'hauria de posar les xarxes,
els sistemes
nous,
sí,
i tot això. I aquí hi tenim alguna cosa a dir nosaltres també, clar.
Sí, us han de demanar opinió o no?
Sí, clar, evidentment.
Obligatòriament s'hauria de veure.
Bueno, per tocar-lo sí que ens han de demanar opinió.
Ah, esclar, per tocar-lo sí, esclar, és veritat. Té raó. Sí, sí, ens han de demanar opinió, Tinet, escolta bé el que diem.
Escolta, Toni...
No diguis el que penses, pensa el que dius.
Toni, i creus que hi ha... Et sona si hi ha alguna televisió, alguna mitjà que està interessat en el format ara, dia d'avui?
Clar, és que ara és el moment de tornar-lo a tirar endavant.
Si no ho fan, són tontos.
Perquè el Tinet va dir que si s'ha de fer, s'ha de fer amb diners i amb condicions, amb totes les condicions de fer...
Hi ha una acadèmia, vull dir, penseu que cada nano costava uns 350.000 euros el curs. O sigui, valia molts diners l'ensenyança, sí, l'ensenyament d'allà. Amb les tècniques que teníem, tot això, valia potser 150, potser no, potser 250, no me'n recordo, quan em comptava fa temps. Però valia molts de diners, més que un màster. Clar. Eren 3 mesos d'un màster caríssim.
I quan valia Operación Triunfo, en general?
Operación Triunfo... O...
Fer el programa.
Un millor per programa.
Valia...
Un milió de què?
Un milió d'euros.
De passat... Euros?
Clar.
Per programa? No, però és que aquells platós i tot allò era espectacular. I més l'acadèmia, no?
Potser 900.000, no sé.
Sí, no arribava al milió. Em sembla que valia 900.000 euros, una cosa així. Però hi havia un poble que vivia per ells durant 24 hores, durant 5 mesos, més les gales que es havien de fer cada setmana. Hi havia professors fixes, hi havia músics a la gala...
Recorda les gales d'OT? És que la gent no recorda gaire. Eren immenses.
No,
cada una era...
Amb un plató, realment, aquí el plató, al Media Park...
Hi havia 2.500 persones de públic i 1.000 de peu. I quan va venir l'alcalde de Sant Cugat va dir, aquí tenen permís per fer 190 persones.
Ah, sí?
190. I van dir, bueno,
recordo... Vols dir de Sant Joan de... Sant Just d'Esvern.
Va venir algú de l'Ajuntament i els de Media Part diuen, tenim espai per 190 persones de
permís. Sí.
I bueno, doncs mireu de arreglar perquè aquí hi ha 3.000 cada dia. Vull dir, era complicat.
No, era un programa que no cal fer-ho tan gran. Però si no es fa gran, si no es fa com a mínim a l'altura dels que s'estan fent ara, tocar més suena, tot això.
Amb gran espectacle,
perquè,
no?
Perquè aquest nivell, si no, no val la pena.
Dues preguntes que estic molt encuriosit. La primera... El Bertín Osborne va dir fa poc en una entrevista que va fer amb el Bustamante que ell, en teoria, tenia que ser el que inicialment tenia que presentar Operación Triunfo. I ho va dir en el seu programa.
Té raó.
I al final va ser Carlos Lozano.
Té raó i no la té.
Explica'ns-ho, sisplau.
Té raó perquè...
El Toni va amb la manopla...
Sí, no, clar, perquè ell va dir que ell tenia que fer-ho i que després no va seguir, no va continuar, no va explicar el per què no ho va fer.
Té raó, perquè nosaltres, el nostre presentador, en aquells moments més conegut, era Bertín, feien Menú de Estrelles, Lluvia d'Estrelles, Canciones Estrevidas...
Bueno, sí.
No, Canciones no va presentar... Bueno, va presentar que el nostre presentava. Locos Bajitos, per exemple, i això era Antena 3. Quan ho van presentar Antena 3... el Bertín Osborne hagués presentat Operación Triunfo. El Nansen d'allà i Nansen a Televisió Espanyola, hi havia el Lozano allà, que tenien el Lozano, i va dir, pues, va presentar-los. Mm. Però sí que és veritat que hagués presentat.
I
recordo que al cap d'un any varen fer, quan Telefònica va comprar Antena 3,
sí,
el que presentava era el Bertín Osborne. I quan agafa allò, els va presentant coses i diu, por cierto, a tots els consellers de la casa telefònica i tot això, diu, ¿quién fue el gilipollas que dejó escapar a Operación Triunfo? I llavors, al cap d'una hora ens va trucar i ens diu, me parece que la cagao mucho. I me parece que no voy a trabajar más en esta cadena.
I la segona pregunta és, com a productors executius, vosaltres dos, com vau viure aquella bronca entre Jesús Vázquez i Risto Mejide? Vosaltres que estàveu al controlin, quina sensació tenia en el cos?
A punt de sortir i fer-lo fora allà mateix.
Sí?
No, Jesús no, en el Risto.
És a dir, què pensàveu en aquell moment?
Jo tenia el micro a la mà, ja.
Inclús havien portat l'americana i la corbata per seguir.
Volíeu sortir en directe?
Jo tenia el micro de mà per sortir, em sembla que la Noemí em va dir, espera't un moment.
Sí, perquè
pensa tu només
va ser una escalada, perquè abans havia dit, mitja hora abans havia dit, no sé què hacen mirando esta cadena, perquè en Antena 3 hacen una cosa mucho mejor, o sigui, coses que dius, bueno, mira.
I no amb la cadena.
Saps què vull dir? No, o sigui, pots ser crític, divertit, però quan ets desagradable i fora de context, el Simon Powell no hagués dit mai això, per això cobra 4 milions l'any i ell no. És a dir, esclar, home, un pot ser dur, però no pot anar en contra del format. I ell va acabar el moment que anava en contra del producte. Del producte. I esclar, això és impensable. I com va començar a dir, allí en l'acadèmia, tantos gais que hi ha, i tenés que ir con el culo contra la paret i tal. I el Jesús va dir, escolta, un moment, eh?
Sí, clar.
A mi no me dices homofo.
I te vas a publicitat.
Era molt, molt complicat.
Sí, sí, aquell moment és una...
Va, que il·luminis. Necessitava
actualitat i la buscava allà.
I el vau trucar i vau dir que no tornés?
No, no, va trucar a Telecinco, va dir que no vingui més. Ja
ah, va ser Telecinco que va dir...
No, no, no,
perquè corria rumor de que vau ser vosaltres
que
va
dir que no tornés.
Nosaltres li vam dir que no volia més, però qui ho va despedir va ser Telecinco, perquè era qui el havia contractat. Nosaltres ja no el volíem.
Bueno, escolteu, mirem de... En aquest cas, mirem cap al futur, veniu... En aquest cas, em consta que el Toni sí que hi ha estat, no? El Josep Maria, ara t'ho preguntaré, perquè sé que el Toni ho puc confirmar perquè un amic comú se'l va trobar al Festival de Televisió de Cannes, tu hi has estat, tu no. Què es porta? Què es portarà? Què has vist que t'ha cridat l'atenció en aquest Festival de Televisió de Cannes?
Jo crec que el Festival de Cannes es morirà d'aquí poc.
Carai, doncs escolta, tu quines perspectives del Festival de Cannes?
És que s'ha convertit en secretàries i secretaris que van a vendre cintes de VHS encara. Que són de... Enteneu-me què vull dir. Que és el que es feia fa 20 anys o 30 anys.
L'any que ve no et deixaran entrar.
És igual, ja. No ens deixaran entrar nosaltres. Ens fèiem
fora, sí.
Hi ha moltes històries de Cannes. Però sí que és veritat que no passa massa coses. Es fan el que has fet per telèfon un mes abans, llavors vas allà i ho consolides, com varen fer nosaltres aquesta setmana.
Però no has vist alguna cosa que diguis, ui, això ara serà el nova mà, diguéssim no. Que a la tele no t'ha sorprès res del que s'estigui fent.
Tothom està buscant el format que pugui unificar les xarxes amb la televisió. Tothom està buscant això. Per altra banda, tothom està buscant els millennials on són i en molts de països els millennials no els tenen ni en els ratings, ni en els anàlisis d'audiència, no els posen en aquella edat que tenen. Llavors, hi ha un conflicte aquí d'interessos molt fort.
No? El problema dels millennials que diu és que no miren la tele, senzillament.
Bueno, vale,
miren televisió, però no l'aparell. Sí, miren el que volen.
I tu, Josep Maria, que sempre estàs molt decantat a la tecnologia, el futur de la tele... clar, ara tu pots escollir, tu tries sí. El que vols veure, per exemple, molta gent ho fa amb el mòbil, m'ensenyar el mòbil. Aquest és el futur de la tele.
No, els
professionals
la
tele, de la tele, o sigui, quin futur
tenen? La tele, evidentment, es deixarà de mirar la tele. És a dir, aquell concepte de com que són les 9, fan no sé quin programa i ens asseiem a veure-ho, desapareixerà al 100%, excepte que sigui un partit del Barça que s'ha de veure
en directe, un evento.
Una gala en directe.
Si no és així, una gala que hagi de ser en directe per nassos, perquè si no, tampoc.
Llavors, si les novel·les els poden veure l'hora que volen, si les pel·lícules es poden veure l'hora que volen, si només poden veure el futbol en directe perquè és el que es veu, o un concurs com Operación Triunfo, que és en directe a veure qui surt i tot això, què faran amb l'altre? Perquè les notícies sí. Les tens abans que et surten. Quina gràcia. Sí, ara diran això del puto Rajoy, i ja ho saps, que el Rajoy...
Llavors, com que el televisor...
Una altra vegada, no?
Sí, però
el televisor com a aparell desapareixerà.
Els informatius continuen tenint audiència, sí, sobretot els de TV3, sí. Que tenen un seguiment de gent que...
Però no necessàriament per la tele, és que anava a dir. El concepte de a un saló, amb una taula, hi ha un televisor, sí. A més molt gros, i davant hi ha un sofà, això desapareixerà, perquè la gent no ho farà.
Però
gent...
fer-lo servir com a plataforma, tampoc? És a dir, connectar-hi la tablet o des del telèfon, veure alguna cosa...
Sí, podràs veure-ho...
El contingut serà sempre el rei, no, el contingut això... no morirà mai.
Sí, parlava de l'aparell de televisió.
Però l'aparell pot servir per veure el contingut.
Sí, a vegades sí, però en qualsevol cas el que està buscant el mercat és quin format hi ha que sigui igual a quina hora el veus i a on el veus. És a dir, un format 365, en diuen, 24 hores, i tu dius, ara a les 7 miraré dos capítols seguits d'una sèrie, o que és el que s'està fent a les
sèries. És el que fa molta gent, això, eh?
I llavors doncs passarà amb l'entreteniment i passarà amb tot.
Segurament veurem uns continguts molt més curts. Sí. Veurem uns continguts que estaran preparats per veure'ls en el viatge d'autobús que facis, en el metro que facis, en el temps de 20 minuts, que és el que Netflix ja ho està preparant.
Sí. Que t'ho pots baixar, a més a més, i tu mires...
Que t'ho pots baixar, sí. I són 20 minuts que et dura el viatge per a la final de la feina.
Netflix el que farà, abans de que acabi l'any serà que et puguis descarregar el contingut, encara no ho fa, però d'aquí res, descarregar-te la pel·lícula o la sèrie de Thor, com ho fa Yombi en aquests moments, que et pots descarregar segons quin tipus de contingut al mòbil, ho veus mentre estàs fent footing, per exemple, o estàs fent
encara que no estiguis connectat a internet.
Exacte, sense
però sí que és cert que les sèries faran com fa Netflix, que les posen totes i tu les mires al teu ritme, a l'hora que et dona la gana, i com vulguis, això és el futur. I per això ha d'haver-hi uns formats nous. Per això Netflix encara no està fent entreteniment, perquè no acaba de trobar
quin format
quin entreteniment és. Sèries sí, és molt fàcil.
Bueno, ja hi pensaré, a veure si ve alguna idea i us la passaré.
Pensi algo i passa-la, que igual és interessant.
Josep Maria Mainat, Toni Cruz, un plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, de veritat. Ha estat una conversa fantàstica.
Sí, a vosaltres.
Disfrutem-ho. Moltes gràcies.
Nosaltres ens acomiadem fins demà. Adéu-siau.